Cada dia, de dilluns a divendres, de 7:45 a 8:45 del vespre, Pericos Online Ràdio. Un programa perico 100% presentat per un 100% perico, Francesc Via. Cada dia, de dilluns a divendres, de 7:45 a 8:45 del vespre, a Ràdio Estel. Un programa patrocinat per LB Apuestes Punès, amb la col·laboració d'Estrella Damm, Fosprint Plus i Fosprint Esport de Sòria Natural i Carretilles TR.
Si sa vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar. Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Muntaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
Sembla que ara les coses són millors que abans.
Per exemple, a Hipercor tens un televisor LED de 32 polzades Panasonic Smart TV que abans valia 479 euros, ara per només 399.
A Hipercor trobaràs centenars d'articles d'electrònica i electrodomèstics amb preus millors que els d'abans.
Electroofertes d'Hipercor.
Ràdio Estel. Zona mixta.
Zona mixta.
Zona mixta. Zona mixta amb Dani Balaguer. El programa esportiu dels migdies a Ràdio Estel.
Bona tarda, benvinguts, 2:05. Ja tindrem temps de parlar de pilotetes d'or, de fet ja us en parlaran a tot arreu. Aquí intentarem parlar d'esport, de res més, ni d'interessos, ni de campanyes de màrqueting, ni d'enveges, només esports al quadrat. Potser aquest tema no vendrà tant com aquesta piloteta, però aquesta tarda moltes poblacions de Catalunya estaran pendents dels seus equips d'hoquei lliga, que juguen una plaça per a la pròxima Copa del Rei d'hoquei patins. 10 equips estan competint per obtenir una de les 6 places que queden encara per adjudicar en aquestes dues jornades que queden de primera volta. El Barça, líder destacat de la Lliga, i el Lleida, com a equip anfitrió de la competició del Cau, ja tenen bitllet per aquesta fase final de la competició.
Zona mixta, amb Dani Balaguer.
Dues i sis minuts, Roger Castillo, bona tarda.
Bona tarda.
Comencem parlant de futbol, perquè avui es decideixen les primeres eliminatòries de vuitens de la Copa del Rei.
Atlètic de Madrid i València es veuen les cares del Vicente Calderón a 2:45 de la nit amb l'empat a 1 de Mestalla de l'anada. També juguen avui Almeria i Racing a partir de 7:45 del vespre amb el mateix resultat obtingut fa tot just una setmana. Demà, torn per a l'Espanyol contra l'Alcorcón a 7:45 del vespre.
I encara un darrer apunt de futbol, el Villarreal recupera la cinquena plaça a la Lliga.
Després de golejar amb contundència un rival directe a la Reial Societat per 5-1. Ara el conjunt basc cau a la sisena plaça, 2 punts dels groguets i a 4 de l'Atlètic de Bilbao, que marca la zona Champions.
Seguim amb tenis. Rafa Nadal no té rival en la seva estrena a l'Obert d'Austràlia.
I ho diem pràcticament de forma literal, perquè Bernard Tomic s'ha hagut de retirar per lesió quan tot just s'havia disputat un set. Ara el manacorí s'enfrontarà amb un altre tenista local més desconegut, Thanasi Kokkinakis, número 570 del món. El barceloní Marcel Granollers ha perdut en 5 sets en primera ronda contra Marin Cilic.
L'has dit fantàsticament, eh?
Kokkinakis.
Tornes a repetir?
Thanasi Kokkinakis.
Ets un crac. Motor, el Dakar arriba avui a Atacama.
422 quilòmetres d'especial que ja ha començat per arribar a les dunes que poden decidir els guanyadors d'aquest any. De moment, Marc Coma manté un sòlid avantatge de 38 minuts sobre Joan Barrera en motos i de moment està liderant aquesta etapa. I Nani Roma veu com Peter Ansel s'apropa als 24 minuts a la General de Cotxes.
Avui també tenim secció d'Olímpia amb el Raül Morón. Repassarem tots aquells esportistes catalans i espanyols que ja tenen el bitllet de cara als Jocs Olímpics de Sochi. També parlarem de futbol català amb el nou tècnic de la Unió Esportiva Olop, del grup 3 de segona B. I també, com hem dit a la nostra portada, a l'editorial, hoquei patins, anirem cap a Vic. Avui hi ha partidars entre el Club Patí Vic i el Reus Deportiu.
Zona Mixta a les xarxes socials. Tenim un munt de vies de comunicació per seguir-nos. A Twitter, @zonamixta_FM. A Facebook, Zona Mixta FM, tot junt. També tenim blog, zonamixtafm.blogspot.com. Zona Mixta, esports a la carta. Ciutat Esportiva Joan Gamper.
Dues i vuit minuts, una mica de piloteta, doncs sí que n'haurem de parlar. Ho fem parlant del Futbol Club Barcelona i de l'actualitat, que aquesta tarda se centrarà en una nova sessió d'entrenament, pensant ja en aquesta tornada dels vuitens de final de la Copa del Rei davant del Getafe. El Tata Martino ja tindrà a disposició tots aquells jugadors que hi van viatjar a aquesta gala de la Pilota d'Or, una Pilota d'Or que va guanyar per segon cop en la seva carrera esportiva l'astre del Real Madrid, el Cristiano Ronaldo. Va fer, això sí, amb un percentatge de vots realment molt ajustat, tant amb Messi com Ribéry.
160 vots de diferència en números totals, són 1.365 doncs, per a Cristiano Ronaldo, 1.205 per a Leo Messi en segon lloc, era un 27.5% per a Cristiano, 24.5% per a Leo Messi, 23.5% per a Frank Ribéry, per tant, votació ajustada, ja resolta, Cristiano Ronaldo s'endú aquest segon guardó. Recordem que en els darrers 6 anys Leo Messi se n'ha endut 4, abans que guanyés aquests 4 havia guanyat ja Cristiano Ronaldo quan encara jugava a les files del Manchester i ara torna a guanyar ja les files del Real Madrid. Per tant, en els darrers 6 anys només dos guanyadors de la Pilota d'Or.
Si sapiguéssim les bases d'aquesta elecció, jo crec que per tot seria molt, molt més fàcil. Recordem que abans que aquest guardó l'organitzés la FIFA, només l'organitzava France Football i llavors només votaven els periodistes, que sí que semblava que tenien en compte no només els valors futbolístics d'una estrella, sinó també aquells títols que aconseguia durant la temporada. I sí que és cert que des de que organitza aquest guardó la FIFA i voten els capitans i també els seleccionadors de totes les seleccions adherides a la FIFA, doncs sí que estem molt més en compte a l'individualitat del jugador, no? Els gols que aconsegueix, l'espectacularitat, els resums que veuen aquells seleccionadors, sí, de Trinitat i Tobago, de països llunyans, és a dir, i si tenim en compte a nivell individual qui va ser el millor la temporada passada, sense tenir en compte els títols, jo em mullo i crec que és indiscutible que el millor va ser Cristiano Ronaldo, un tio que marca 69 gols en 59 partits, vaja, és de calaix que va ser el millor, perquè és que entre Messi i Ribéry, Messi va fer 45 i Ribéry va fer 23 gols, no arriben aquests 69 gols de Cristiano. Jo fent aquestes valoracions ho tinc clar, que des d'aquí doncs es pugui tenir la sensació que Messi és el millor. Jo crec que això tots els que veiem al món del futbol sabem que és el millor perquè és un jugador diferent, però vaja, jo crec que Cristiano té molt de mèrit el que ha fet en tots aquests anys, de no haver-se vingut a baix, de no haver perdut la moral. No sé, a mi m'agradaria que avui els mitjans de comunicació de casa nostra fossin una mica més senyors i no sé.
Hi ha de tot,
Hi ha de tot, sí.
Certament,
avui. Hi ha de tot, però
tenim varietat. Tenim una portada, per dir-ho clar, doncs que no, des d'aquí els Zona Mixta no ens agrada, perquè dir que no ha guanyat el millor, doncs no és un diari qui per dir-ho, si hi ha hagut una votació amb tantes persones doncs, que han fet la seva feina. És això, respectant que no hi ha uns criteris gaire clars, que, per exemple, una dada que sí que avui llegíem i que sí que a mi m'ha agradat, des del 2000 no hi havia un guanyador d'una Pilota d'Or que no hagués guanyat cap títol amb el seu equip o amb la seva selecció, i això sí que és una novetat amb el criteri habitual, que sempre s'intenta valorar doncs, algun esportista que, més enllà de brillar individualment, estigui en un equip doncs, que guanya títols o que està a primera línia mundial. El Madrid està a primera línia, no ha guanyat títols aquesta temporada, semblava que això podria perjudicar Cristiano, però aquestes dades que tu comentaves, aquests 69 gols, doncs evidentment han jugat al seu favor. És a dir, una cosa compensa l'altra, jo diria de forma evident. L'altra és que el Bayern no tenia una gran estrella perquè li acabessin donant doncs, aquest triomf doncs, de
un
forma
conjunt d'equip. El Bayern l'ha passat una mica el que li va passar a la selecció espanyola.
Exacte.
A aquella Pilota d'Or de 2010, quan molts pensem que o Xavi o Iniesta hauria d'haver guanyat, però és cert que tampoc van brillar tant durant tota la temporada.
No hi havia una referència
com
exclusiva.
Com el senyor Ribéry. Si el senyor Ribéry hagués marcat 40 gols, estic convençut que els títols llavors haguessin jugat més al seu favor. No?
Es tracta de marcar criteris per les properes edicions.
Correcte, que hi hagin unes bases a l'hora de votar.
votar...
Que s'enviï la mateixa informació dels jugadors seleccionats a tots els votants. Jo això sí que seria una norma que també posaria, perquè el comentaves abans del seleccionador de Trinidad i Tobago, molt de respecte per aquesta persona.
Sí,
doncs,
senyor.
Certament no sabem quina informació li arriba doncs, de Frank Ribéry comparat amb Leo Messi o Cristiano, que són icones mundials i que estan en marques de tot tipus i també en vídeos i en qualsevol fenomen viral a la xarxa apareixen sempre. Per tant, és difícil de competir. Fins i tot per Zlatan Ibrahimovic, que ha quedat quart aquest any a la votació, jo diria que està un pas enrere de la imatge que tenen aquests jugadors. I això, de vegades, també s'hauria de saber compensar. Si et sembla, revisem alguns vots que hi ha hagut en aquesta edició de 2013.
Va, alguna
que,
curiositat.
Alguna sisplau. Curiositat és divertida. L'entrada, la més evident, Leo Messi no ha votat Cristiano, Cristiano no ha votat Leo Messi.
Això tampoc m'agrada, ni per part d'un ni per part de l'altre.
Tot i que després Leo Messi, quan guanya, diu sí, és un guanyador merescut, se'l mereixia i tal. Això, bé...
Clar, com que també voten mirant cap a la seva afició, tu imagina't el seguidor tribunero amb tot el respecte del Barça si veiés que el senyor Messi ha votat entre els tres millors a Cristiano Ronaldo, o el tribunero del Madrid si és al revés, no? Que, vaja, vivim en un món que hauríem d'entre tots millorar-lo.
Ens ha agradat que el seleccionador de Colòmbia, per posar algú, doncs, hagi votat Falcao, que Hugo Lloris de França hagi votat Ribéry, ens ha agradat doncs, que els italians Buffon o Prandelli hagin votat a Pirlo. Això són històries que ens agraden molt perquè denoten doncs, que tothom es pensa bé qui ha estat el millor jugador del món. De cada...
Home, o els vots del senyor Cristiano dels entrenadors.
Oh, aquest ens ha agradat moltíssim. Ferguson, Ancelotti i Mourinho. No fos cas que algun se li enfadés.
Algú dels tres entrenadors que ha tingut? No
en aquest cas, clar, Messi ha estat més equànime, no, podríem dir. Ha votat a Jupp Heynckes, que va guanyar aquest títol, a Jurgen Klopp i a Del Bosque. Per tant, segurament més encertat amb el que ha anat a les votacions en general. Curiositats d'aquests premis, que n'hi ha moltíssimes, més enllà de vestits, de discursos i de llàgrimes. Ja està. Tenim uns mesos de descans. Perquè no en tornem a parlar, cosa que...
I tenim Mundial entre
mig. Està bé, celebrem, hi ha futbol, hi ha competicions interessants. Ja veurem, a veure, any de Mundial, a veure per on va el debat l'any que ve.
Tenim temps per parlar de pilota d'or. Si et sembla, el que podem fer és parlar de la Copa del Rei, una competició...
Sí, esport d'avui.
Esport d'avui, competició, partits en dansa i partits ja interessants aquest vespre, no? Un parell? Si
un
no
parell, un parell. Tenim un parell amb dos 11-1 dels partits d'anada, aquest Almeria-Racing, en què l'Almeria doncs, parteix amb aquest avantatge del gol doble del partit d'anada, i també el mateix cas per l'Atlètic de Madrid, que juga a casa contra el València. Veure si Diego Costa doncs, mulla per primer cop aquest 2014, que encara no ho ha fet, i la gent ja comença doncs, a veure'l com si hagi de marcar sempre, tot i que la seva trajectòria no ens indicava que fos el gran golejador de la història. Uh-huh. Aquesta temporada sí que ho està fent molt bé. I demà ens haurem d'esperar doncs, per veure aquest Espanyol, si és capaç de remuntar contra l'Alcorcón o no. Avui entrenen també a la tarda, pendents doncs, de les declaracions que pugui fer el segon entrenador, a veure com acaba anant.
Llista de convocats. Llista de convocats. Veurem si entra o no Germán, que recordem
era
que
ahir dubte.
No, ja no va poder entrenar amb el grup. Jo me la jugaria i diria que jugarà Kiko Casillas.
Sí, no? No sé per què. Em sembla que ho tens,
clar. Una mica com va passant a l'anada davant del Jaén, que va jugar Germán i a la tornada va jugar Kiko. I més tenint aquests problemes ahir, no? Que no va poder entrenar amb el grup.
En el cas del Barça hem d'esperar a dijous, que és quan juga contra el Getafe, aquesta eliminatòria que en principi ja està sentenciada després del 4-0. Avui la tarda parla Sergi Roberto, que en principi doncs, apunta a titular aquest dijous doncs, per aquestes molèsties físiques d'Iniesta després del cop que va rebre contra l'Atlètic de Madrid.
Perfecte, Roger. Demà més Copa del Rei aquí al Zona Mixta. És temps de seguir parlant de futbol, però en aquest cas, futbol de casa nostra, futbol català. When you walk
through a storm, futbol català. Hold your head up high and don't
be afraid of the dark. Passen 2 minuts d'un quart de 3 de la tarda. De vegades ens agrada allargar una mica aquesta cançó, perquè You'll Never Walk Alone de Jerry and the Pacemakers és un dels temes que ens agrada, i més a aquells que doncs, ens agrada una mica el vermell del Liverpool. Però anem al futbol de casa nostra. Avui en el temps que gairebé dediquem al futbol català ens volem centrar en un equip, amb la Unió Esportiva Olot, que durant les vacances de Nadal decidí acomiadar el tècnic Edu Vilchez i contractar Arnau Sala per intentar redreçar el rumb de l'equip. Després de 2 partits a la banqueta olotina, el nou míster suma 2 empats, un d'important a domicili davant de l'Espanyol B i un altre aquest passat diumenge a casa davant del Sant Andreu. A les 2 i gairebé 18 minuts saludem a l'Arnau Sala. Arnau, bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda, gràcies.
Com estem? Un repte important aquest que vas començar a finals de 2013 amb l'Olot. És la teva primera experiència a la categoria de bronze, veritat?
Sí, com a primer entrenador, sí. I bueno, sí, és un repte complicat, tot i que tampoc estem en una situació dramàtica, no deixa de ser preocupant la nostra situació. Fa molts partits que no guanyem, ens costa molt, ens hem d'esforçar molt per treure un puntet, per tant, de treballar molt per intentar salvar la categoria.
Són 11 jornades les que l'equip ja porta sense conèixer la victòria. Com t'has trobat a la plantilla, als jugadors psicològicament? Estan més sencers del que t'esperaves? Quina situació t'has trobat, Arnau?
Bueno, la situació típica d'aquestes situacions. Els jugadors estan preocupats, la preocupació que et porta pot estar una mica decaigut. Quan portes tantes setmanes sense guanyar, doncs et entren els dubtes, et dona la sensació que no guanyaràs mai més. Per tant, anímicament, pues una mica el que m'esperava. Els nanos s'han d'animar i sí que és important, doncs, guanyar el més aviat possible per demostrar-nos a nosaltres mateixos que podem tornar a ser competitius. Mm-hmm. És veritat que últimament, pues, els partits que he estat jo crec, sincerament, que hem estat més a punt de guanyar-los que no pas de perdre'ls, i això sempre ens ha de donar confiança, però ja sabem que això al futbol només val guanyar i nosaltres necessitem molt sumar de 3 en 3.
També has tingut poc temps, pràcticament, per preparar aquests partits, no? No has tingut ni una setmana sencera, excepte aquesta última, el partit d'entre la ciutat esportiva de Niharke i el partit davant del Sant Andreu, que és quan has tingut més dies, no?, per preparar una mica el compromís amb el Sant Andreu. Tu estàs satisfet amb aquests dos empats, Arnau?
Bé, jo crec que amb l'Espanyol, que sí que és veritat que va ser una setmana molt estranya, perquè l'equip portava molts dies de vacances i va ser començar a entrenar amb el nou entrenador just la setmana del partit, sí. A jugar amb dissabte, per tant va ser complicada, va ser intentar empapar-me de tot el que seia bé, intentar corregir algunes coses bé que podien estar fent mal, i bueno, va ser un partit anivellat, crec que va ser una part per cada equip. Setmana següent sí que vam tenir més temps i bueno, jo crec que sincerament, jugant a casa, crec que vam ser superiors que el Sant Andreu durant 70 minuts ben bons, per això et dic que crec que vam estar més a prop de guanyar que de perdre, però bueno, tot i fer moltes coses bé, doncs vam tornar a encaixar gols i no vam poder sumar 3 punts. Mm-hmm. Per tant, és complicat.
Segons el teu parer, el que has vist en aquestes dues setmanetes i escaig, què és el que us falta més? Més seguretat defensiva o més gol?
Sí,
o
com... sí. No, crec que els nostres gols a favor són correctes. Uh-huh. No és correcte, són els gols en contra. Els gols en contra són d'equip de la part baixa. Això està claríssim. Són pràcticament 35 gols en contra, en mitja temporada són moltíssims. Per tant, és el primer que hem de corregir i és el més urgent i és el que, a més a més, és el més vistós, el que tothom veu de seguida. Uh-huh. L'altre, nosaltres, el funcionament, jo crec que tenim jugadors que tenen prou experiència i tenen prou qualitat com per poder anar fent gols, però bueno, sí que és veritat que hem de deixar la porteria a zero per sumar 3 en 3.
Aquí al darrere busqueu experiència i ho demostra el primer fitxatge, no?, que ja heu presentat, fins i tot l'Agustín Fernández, un ex del Racing, un ex del Sabadell, que coneix el grup, que coneix la categoria. És petició teva aquest jugador, Arnau?
El conec, però bueno, és una cosa que hem parlat entre tots els tècnics i els tècnics. Jo el coneixia, he vist vídeos els últims dies quan va sortir el nom. Mm. Crec que és un jugador prou interessant, té molta experiència, té físic, això a segona vez és molt important, i està acostumat a carreres a jugar a la pilota. Mm. Nosaltres sabem tothom que el pot des de fa uns anys intenta implantar un model que hagi d'intentar jugar a futbol, o, per tant, creiem que és un jugador que s'adapta perfectament. Vull dir que el més important, si és veritat, és que ara mateix és l'aspecte defensiu. Crec que en aquest aspecte l'Agustí ens ajudarà segur.
Arribaran més jugadors per aquesta zona del camp, o també busquem algun migcampista, algun davanter? Ahir el David Comamal, el director esportiu vostre, ja deia que, vaja, es confirmaven les sortides del Miqui Martínez i de l'Arnal Llibert. Per tant, entenc que com a mínim aquests dos jugadors s'han de substituir.
Bueno, sí. Trobem coses que s'adaptin. Ho intentarem. Uh-huh. La directiva en aquest aspecte sempre ha fet tot el que ha pogut i estic segur que ara també, que també ho farà. Però bé, han de ser les meves característiques, l'economia està com està i no ens tornarem bojos, això està clar. Però bé, segur que si algú s'adapta al club, segur que es podrà fer alguna cosa.
Perquè, home, al davant, Carlos, Uri i Coro, ostres, són jugadors amb gol, jugadors que s'estan entenent molt bé entre ells. En principi, satisfet, no?, amb aquests tres jugadors del davant.
Sí, ja et dic, és una cosa que agrada a tothom, que l'equip ofensivament fa bé les coses, és un equip que, a més, pues, tracta la pilota, intenta jugar i se n'en surt, però el que no ens en sortim és en rebre pocs gols. I això és el primer que hem de corregir.
I això
si surt l'oportunitat de fitxar algun punta, pues, també es farà, però crec que no és tan urgent com el de darrere.
Uh-huh. I déu-n'hi-do, els capricis del calendari. Arnau, ja has tingut un desplaçament difícil per a la ciutat esportiva Dani Hart, que per molt que l'Espanyol estigui baix no és un camp fàcil, rebre el Sant Andreu doncs tampoc, i ara has d'anar al camp de l'Hospi i rebre l'Atlètic Balears. És que déu-n'hi-duret.
Sí, està clar, però bueno, a vegades ens agrada molt fer de futuròlegs i veure, mira, doncs ara ens toca un calendari bo i al final no n'encerta d'una.
Sí.
Donava la sensació que ara tenim un calendari, perquè el partit d'abans va ser l'últim de l'Edu, va ser el Prat, i semblava que eren tres partits propicis per sumar molts punts, i ja veiem que això és molt complicat. Mm-hmm. Per tant, ni aquest calendari que hem passat ha sigut fàcil, com s'ha demostrat, ni el que ve és impossible. Estic segur que competirem, estic segur, i al final el partit es decidirà per petits detalls, com gairebé tots els partits de futbol.
Uh-huh. I el que queda, veient la classificació, serà una lluita aferrissada, per evitar, entenc que tres places, perquè l'Ontinyent el descartem o encara
no,
es pot...
Descartem no, perquè queda molt, i té enfrontaments directes contra els equips de la part baixa. Però sí que és veritat que s'ha fet un forat allà prou important i evidentment que els equips de baix estem a baix perquè ens costa molt retallar distàncies. Per tant, sí que és veritat que hi ha 4 o 5 places allà, o 4 o 5 equips per un parell o tres de places, i hem intentat sortir d'aquests nosaltres. Mm.
I has palpat en aquestes dues setmanes la il·lusió que hi ha per aquí la Garrotxa, dels aficionats de l'Olot, no?, en aquesta temporada històrica. Deu ser molt maco, no?, el que s'està vivint.
Sí. Bueno, és una pena pues, que no podem guanyar partits. Sempre fa que ho sigui més complicat, però bé, jo visc a Figueres fa molts anys, conec l'Olot fa molts anys, i és evident que és un club i una afició que necessita molt poc per engrescar-se, i aquests anys, la veritat és que porta 5 anys molt enxufats, tota la ciutat molt enxufada, i l'afició, quan vas els diumenges a les partits, la veritat és que és espectacular, perquè fa guatxó al camp.
Doncs Arnau Sala, esperem que puguis disfrutar d'aquesta bona comunió que hi ha entre afició i equip, que puguis treure a l'Olot d'aquesta part baixa i que, sobretot, pugueu mantenir la categoria, que ens faria molta il·lusió que la Unió Esportiva Olot continués molt i molts anys a la categoria de bronze del futbol espanyol, i també molta sort en aquesta aventura tu a nivell personal, d'acord?
Molt bé, moltes gràcies.
Gràcies per atendre'ns, Arnau Sala, que vagi bé. Bona tarda.
Adéu.
Cada dia, de dilluns a divendres, de 8:15 a 9:15 del vespre, Pericos Online Ràdio. Un programa perico 100% presentat per un 100% perico, Francesc Via. Cada dia, de dilluns a divendres, de 8:15 a 9:15 del vespre, a Ràdio Estel. Un programa patrocinat per LB Apuestas Punès, amb la col·laboració d'Estrella Damm, Fosprint Plus i Fosprint Esport de Sòria Natural i Carretillas TR.
Este mensaje va dirigido a todas aquellas personas que notan que están perdiendo cabello. VR6 aporta los nutrientes que necesita el cabello para frenar su caída y conseguir que sea más fuerte y vivo. Descubra VR6 Definitive Hair y compruebe por qué en tan solo 6 meses se ha convertido en el producto líder del mercado para mantener la salud capilar. Miles de personas no pueden estar equivocadas. Cómprelo en www.vr6definitive.com o en parafarmacias del Corte Inglés. VR6 Definitive Hair. Definitivamente tu cabello te lo agradecerá.
Estoy enamorado de la sonrisa de Sandra.
No me extraña, cualquiera lo estaría.
¿Por qué lo dices?
Sandra es clienta de la clínica dental Planetarium y tiene los mejores tratamientos en ortodoncia y estética dental.
¿Sabes cómo puedo contactar con la clínica?
En la web clinicadentalplanetarium.com o en el 93-212-3969. ¿Qué? ¿Quieres ir tú también?
Claro, y a ver si Sandra también se fija en mí.
¿A
Aquests dies a Casa Viva hi trobaràs tota la col·lecció rebaixada amb descomptes de fins al 70%. Per exemple, bossa portar aliments amb estampats variats des de 14,95 euros o rellotges de paret de diferents dissenys per 9,95 euros. Aprofita ara per renovar casa teva als millors preus. Casa Viva, 30 botigues molt a prop teu. Troba la més propera a casaviva.com.
Zona Mixta.
Zona Mixta.
Zona Mixta. Amb Dani Balaguer.
El programa esportiu dels migdies
a Ràdio Estel.
A Ràdio Estel.
Un parell de minuts i arribarem al punt horari de 2:15 de la tarda. Parlem d'hoquei patins perquè només queden dues jornades perquè s'acabi la primera volta de l'hoquei Lliga i com cada temporada tenim en joc les places que atorguen el bitllet per disputar la Copa del Rei. De les 8 places disponibles, dues ja han estat adjudicades per Barça, líder intractable de la categoria, i el Lleida, que enguany és l'equip anfitrió d'aquesta competició. A la part alta avui tenim dos grans duels, el Moritz Vendrell, que tercer classificat rep la visita d'aquest invicte Barça, i a l'Olímpic de Vic els biguetans, sisens de la Lliga, reben la visita del Reus Deportiu, quart classificat. Tots els partits d'avui són a les 9 del vespre. Saludem el jugador del Vic, el Titi Roca. Titi, bona tarda.
Bona tarda.
Un Vic-Reus sempre és una assegurança de partidars d'hoquei, oi?
Sí, els últims anys sempre ha sigut així i esperem que avui torni a ser així, no?
I en joc, la veritat, Titi, moltíssimes coses, tant per vosaltres com per ells, però per vosaltres la primera i més imminent, certificar el bitllet matemàtic per a la Copa del Rei, com dèiem.
Sí, molt important per nosaltres, pel club, per tota la gent de Vic, seria entrar a la Copa, no? És un dels objectius de la temporada. El que passa és que aquest any està molt, molt igualat tot. La veritat és que... és bo pel nostre esport, és bo per l'espectador, perquè així jo crec que li donem un plus a la Lliga, que feia últims anys que, no, que igual no el tenia, i crec que per l'esport és molt bo, no? El que passa que per nosaltres ja ens agradaria estar ficats i matemàticament ficats a dintre de la Copa, però bueno, ens toca lluitar avui, és una final a casa, per tant ens hem de fer forts.
El millor, Titi, però és que ho teniu a les vostres mans, depeneu de vosaltres mateixos, és a dir, o guanyant avui o pràcticament puntuant, depèn dels resultats que es produeixin, ja serà matemàtic, això, vull dir que està...
Sí, jo crec que hem de guanyar avui sí o sí, no? Després veurem els resultats que hi hagin en els altres partits d'avui i aviam on som, no? Si ens hi podem ja ficar matemàticament o haurem de treure una altra victòria a l'últim partit de la primera volta, no? El que passa que, bueno, avui ens toca una carta, la tenim a les nostres mans, sí. I per tant no podem fallar, no?
No, a més, un triomf no només especial per la Copa, sinó és que podeu fer un salt a la classificació, ja ho diré bé, brutal, no? Podeu alçar-vos a la tercera plaça si, per exemple, com sembla, el Barça també guanyarà la pista del Vendrell, que també s'ha de fer, no? Però podeu plantar-vos allà dalt, eh?
Sí, ja et dic, és que és una mica de mal fer, perquè a vegades, bueno, és això, no? Perds un partit i baixes moltes posicions, no guanyes ni pulles, no? Està tot tan igualat que és això que dius, guanyant avui ens fiquem tercers, per tant, guanyant avui i fent un bon resultat al Palau et podries ficar cap de sèrie de la Copa del Rei, no? I en canvi perdent avui igual quedes fora, no?
Sí, sí.
Bueno, és això, és la Lliga, és emocionant i la veritat és que contents perquè sigui així, però ja et dic, ens fa molta il·lusió poder estar a la Copa. Els últims anys ja hem estat pràcticament sempre, ja diria els últims anys, menys fa dos anys, que hem fet una temporada desastrosa.
Sí.
Bueno, s'ha de continuar la línia dels últims anys i, per tant, fer un bon partit avui i ser-hi.
Mm-hmm. L'Oasis a domicili, a la pista del Lleida, entenc que també us ha d'haver reforçat, no?, per començar l'any amb aquesta força.
Sí, aviam, crec que han fet una primera volta bona, no? El que passa que hi ha hagut resultats una mica inesperats, no de joc, perquè el joc ja diria que ha sigut bo, sempre arribant a porteria, creant ocasions. Jo crec que el que ens ha faltat poder, sobretot en aquesta primera volta i en algun partit més que d'altres, ha sigut que la pilota entrés, no? És el que mana i és el que et fa estar dalt. I en aquest sentit crec que aquí és on ens ha fet més mal, no? Que no hem sigut efectius, hem tingut partits així una mica erronis en aquest aspecte i això ens ha perjudicat molt, no?
Mm-hmm.
Però bueno, l'equip l'altre dia va tornar a agafar una mica la sintonia aquesta i sobretot que la pilota va entrar, per tant, sí, arribem animats, però bueno, tenim el hàndicap que tampoc hem pogut treballar molt el partit perquè jugant diumenge i jugant avui pràcticament hi va haver un entreno ahir de recuperació i d'estudi de rival, però ha sigut molt poca cosa, no? I jo crec que el rival s'ho mereixia una mica més d'atenció, perquè és un rival molt i molt potent, molt ofensiu, i que ens posarà dificultats, segur.
Ells també, més o menys, han tingut un dia més, no? Ells van jugar el dissabte, potser, contra el Vendrell, o també van jugar diumenge? Estan en la mateixa situació?
No, ells estan en la mateixa situació. Sí, ells també van jugar diumenge.
Venen d'empatar amb Vendrell i Liceo, ara, no? Aquestes dues
últimes jornades. Sí, però bueno, és un equip que tota la primera volta ha jugat igual, ja porta uns quants anys des que està al capdavant, jo diria, l'Alejandro, el seu entrenador. Tenen un joc molt ofensiu, amb gent jove, amb gent de casa, amb gent ambiciosa, i després tenen una combinació de gent veterana, com pot ser en Jeff Ixal, el Casanovas, el Jordi Druer, que havia sigut company nostre abans de estar al Barça, vull dir que tenen un equip molt, molt i molt competitiu. Jo diria que un bloc bastant fet, tot i que han incorporat jugadors nous aquest any, però que es nota que ja estan una mica ja lligats en tema d'equip. Per tant, crec que serà un molt bon partit d'hoquei, no? Jo espero que la gent disfruti, que vingui a veure'ns, que disfruti del partit i aviam si el podem tombar de la nostra part, que això és el que ens agradaria.
Vosaltres esteu una mica en aquest procés que fa uns anys va iniciar el Reus amb l'arribada de l'Alejandro Domínguez, no? De conjuntar gent jove amb gent veterana, gent de la casa, que és una mica la feina que està fent el Ferran Pujalte en aquesta segona etapa aquí amb vosaltres, oi?
Sí, crec que la vam tenir una de les etapes més bones, jo diria la més bona de tot, bueno, sens dubte la més bona de tot el club, amb el Ferran, continuant també amb el Quim López, i després vam tenir francament un any, i l'any passat va seguir una mica l'idea, suposo, del club, és tornar a enganxar una mica amb la línia aquesta del Ferran i de fer les coses ben fetes, d'intentar estar dalt. Bueno, sabem que el Barça, com qui diu, juga una altra lliga, perquè per tema pressupost, per tema de tot, crec que és molt superior a tots els altres equips, però sí que estem en la lliga aquesta que igual volíem, no? Que és la que ens trobem aquest any, no? Que de l'equip que va a segon posició, em sembla el que va novè o desè,
sis punts. Del 2 al 8, 6 punts, Titi.
Que això, vull dir que amb 6 punts, això és el que la gent vol, no? És el que costa anar a totes les pistes, costa guanyar a casa, costa guanyar tot arreu, no? I això és el que realment fa que la gent disfruti setmana a setmana i la gent s'hagi de preparar i la gent disfruti, la gent que va veure veu partits bons, que no són allò, a vegades ens anàvem pistes que dèiem, bueno, que aquest resultat serà així i pràcticament el podies dir abans de començar, no? Sí, perquè hi havia molta diferència, no? Actualment això no passa, llevat amb que el Barça doncs, té un equipàs, té una plantilla esplèndida i se'ns ha escapat una mica, no?
Sí.
Però bueno, també la Lliga és molt llarga i pot passar de tot, eh?
Encara creus que pot passar de tot al capdavant? El Barça encara el veus perdent aquesta renda d'11 punts? Sembla complicat.
Bueno, saps què passa? Que el Barça, bueno, si tu mires la plantilla, a vegades jo bueno, fem el comentari, no? Que a vegades penses, bueno, està jugant com tres i penses, bueno, facin canvis, aviam, si va ser una mica, no? Però el que surt és millor que el que està a pista, no?
I tant, sí, sí.
No, en aquest sentit no era millor, sinó volent dir que tenen una plantilla molt i molt, molt, molt bona i àmplia, no?
Sí, sí.
Però ja et dic que també jo crec que han sigut, fins a dia d'avui han sigut molt competitius i han tingut aquesta regularitat que crec que l'any passat no van tenir, no? Però bueno, això a vegades es pot perdre i fas dos resultats complicats que no t'esperes i la moral baixa, jo crec que ells ens fan un bon moment de joc i de moral, no? I això sembla que no i ajuda molt, no? Però clar, si se't trenca una mica aquesta dinàmica, després és quan igual pots començar a tremolar una mica, no? I ells sí que tenen la suposo la pressió de que per ells és una temporada bona és guanyar-ho tot, no?
Exacte.
I això suposo que quan estàs allà doncs també pesa, no? Quan les coses van bé, però ja et dic, quan enganxes igual algun resultat dolent, és quan igual pots començar a tremolar, no? Bueno, esperem que per bé nostre, no per bé seu ni molt menys, perquè tinc molts companys i coneguts i amics, però pel bé de l'esport i nostre, doncs igual que s'ajuntés una mica, no? I així no, ells no es disparessin tant, perquè després acabem lluitant per altres coses que no és el títol de Lliga i que tothom vol ser-hi, no?
Titi Roca, doncs moltes gràcies per atendre'ns als Zona Mixta, que vagi molt bé aquest partit davant del Reus aquest vespre a l'Olímpic i molt bona sort també de cara al cap de setmana en aquesta tornada dels vuitens de final de la Copa de la Serra. Anem parlant al llarg d'aquesta temporada, d'acord?
Moltes gràcies a vosaltres per seguir-nos.
Un plaer, que vagi bé. I gràcies. Encara, gràcies, adéu, Titi. I encara heu de saber que aquest vespre, a banda d'aquest partit entre el Vendrell i el Barça i el que hem parlat, el Vic i el Reus, a partir de les 9 del vespre, 4 partits més, el Calafell Liceo, el Tordera Noia, l'Igualada Vilafranca i el Voltregà Lleida. Ocean blue, what have I done to you? Cut so deep, yet growing through and through.
L'actualitat poliesportiva.
Dues i 38 minuts, seguim al Zona Mixta parlant de l'actualitat poliesportiva i en aquest cas d'handbol, perquè aquest vespre la selecció espanyola que dirigeix Manolo Cadenas disputa el segon partit del Campionat d'Europa que s'està disputant a Dinamarca. El combinat espanyol s'enfronta a Noruega a partir d'un quart de nou del vespre. Volem parlar amb un internacional durant molts i molts anys d'Espanya, porter també del Barça, vaja. Senyor David Barrufet, com estem? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Escolta'm una cosa, ara estava mirant dades teves i coses i aquest juny farà 4 anys ja que et va retirar.
Sí, sí, ja farà... Ostres. El juny ja farà 4 anys ja.
Pues sí que passa ràpid el temps, perquè...
Passa ràpid. Sí, sembla que va ser ahir, però ja
sí,
no
hi ha... Sí, sí, sí.
Sembla... Ara farà 4 anys, ja.
Sembla que va ser ahir, i bé, continues d'alguna manera sempre relacionat amb el món de l'handbol. Et llegim aquests dies al diari AS, que estàs col·laborant amb ells, i que, bé, fas una mica d'editorial de gairebé cada dia del que està sent aquest campionat. Com veus a l'equip de Manolo Cadenas? A més, tu també vas treballar també amb aquest tècnic, no?
Sí. Bueno, seria per dir-ho. Realment, el primer partit van jugar a Espanyol un gran handbol, sobretot molt seriós i amb molta confiança, no? Jo crec que Manolo ha recollit un equip molt ben treballat a Valero, un equip que té experiència, que té un campionat de món a la butxaca, i un equip que sí que és cert que té un parell d'absències, doncs el pes de l'equip, el pes dels jugadors es mantenen i és el mateix, no? Per tant, jo crec que la selecció té un gran equip i un equip amb moltes aspiracions.
Un equip, segons tu, que com a campiona del món, tot i el canvi a la banqueta, Valero ha deixat el seu lloc a Manolo Cadenas, ha d'intentar aspirar a tot, no?, en aquest campionat d'Europa.
Perdona, no,
que et deia si, tot i el canvi a la banqueta de Manolo per Valero, aquesta selecció, segons tu, pel que dius, entenc que ha d'aspirar a tot, no? És favorita a un or que s'ha resistit durant
sempre. Sí, l'equip es manté i la manera de jugar més o menys és la mateixa, no? O amb una forta defensa, amb una bona porteria, perquè jo crec que si és potser... Ha estat una mica la falta d'estèrbics, el Sierra com el Gonzalo estan preparats per mantenir un nivell altíssim a la porteria espanyola i això els permetrà tenir un millor contraatac. L'únic que tenen que millorar des del partit que van fer contra Hongria, i avui pot ser un dels punts perillosos, són les pèrdues de pilotes que van tenir el primer dia, no? Mm. Això els ja permetrà a Hongria doncs, realitzar contraatacs i marcar gols amb facilitat. Si solucionen això, que també és normal que el primer partit es perdin més prou és normal perquè agafes el ritme de campionat i els nervis que ho vulguis fan males passades, jo crec que avui en hora pensem que guanyem solvència.
Perquè a la contra els noruecs sempre són un equip perillós, no? Són molt ràpids i si perds una pilota t'agafen, t'enxampen al darrere i llavors ja van mal dades, no?
Sí, els noruecs sí que tenen la rapidesa i és una contraatac molt, molt ràpid i una soledat. També aquest equip és un equip nou, un equip que tenen llançada exterior, cosa que abans només tenien el Kelling i ara hi ha un parell d'ús que poden fer bé, però la clau, com tu dius, és no perdre pilotes en atac, impedir que es marquin gols amb facilitat i això més o menys tocarà nerviosisme i errada segur.
I aquesta porteria de la que em parlaves, la baixa d'Esterbi, que està coberta per Gonzalo Pérez de Vargas, un jugador jove que ja vam veure del que era capaç a Granollers, sent el porter que millors estadístiques tenia, és un porter que molta gent compara compara amb tu, un jugador que està marcat a marcar una època també sota els tres pals i que potser aquesta oportunitat que li arriba una mica d'hora el farà créixer ràpidament també, no?
Sí, ja el Falú és un porter que ja ho vam dir quan va arribar al Barça, que era inferiors, era un porter que està predestinat a ser un porter de la selecció. És un porter com les posicions diferents de les meves, és un porter més petit que jo, un porter que és molt ràpid també, però sobretot és que té molt bon cap, no? Sap llegir molt els partits, és molt bon nano, és un salt excepcional, un salt que s'esforça, que escolta, que aprèn el que li diuen, ho té tot per triomfar i la qualitat la té. I crec que amb tu dius, amb ell era perfecte, perquè jo ja aconsellia que jugués sense pressió, que anés a disfrutar i tot el que ha de fer, perquè la responsabilitat sí que sé que els dos porters, però ell és el porter nou, i aleshores ja va demostrar el primer partit que està segurament preparat per fer un gran paper i per aturar totes les totes que hi arriben.
L'única diferència, jo crec, entre David Barrufet i Gonzalo Pérez de Vargas és l'altura, perquè de cap i reflexos els dos aneu molt i molt bé. Escolta'm una mica, de la resta de grups, ahir jo vaig veure una estona el debut de França davant Rússia i segurament és una de les seleccions que més m'ha impressionat, juntament amb el grup A, una de les sorpreses, Àustria, que va guanyar de 10 a la República Txeca.
Sí, és un resultat sorpresiu. Àustria té... Ara, ningú considerava que Àustria volgués fer aquest resultat, que a les apostes doncs, ningú agafa l'Àustria a les favorits. Però bé, un europeu és guanyar un europeu sempre és molt més difícil que guanyar un mundial, no? En el mundial tens partits molt assequibles, com poden ser en països que hi ha una bola emergent i no tenen molta qualitat, però l'europeu, qualsevol selecció que està aquí, per classificar-se, ha hagut de lluitar contra seleccions del nivell i es poden produir un sol resultat. També és cert que el primer partit és orientatiu i encara queda molt, no? Hem d'anar analitzant encara en els propers dies com ha de resultats, perquè una derrota en primer dia tampoc pot marcar, tampoc ha de marcar la resta de campionat, com tampoc una victòria.
I tornant a casa nostra, deixant una mica de banda aquest europeu, aquest Barça intractable, no? Aquest any és el que... on han d'intentar guanyar-ho tot. La plantilla és espectacular, posició per posició es dobla la posició pràcticament o fins i tot es triplica. Un nivell impressionant aquest Barça, Barro.
Sí, té un grandíssim equip, un equip que evidentment és, a la Lliga Espanyola és superior a qualsevol equip que juga a la Lliga Espanyola, però a Europa hi ha equips amb molta qualitat i amb una mica de jugadors. El que hi ha que facilitar el Barça, perquè tothom diu que surten a jugar aquest partit està guanyant, no sé,
sí, sí.
Però el que demostren els jugadors és que guanyant de 5, guanyant de 6, lluiten cada pilota, donen el seu màxim per millorar, per guanyar-se el lloc, l'esperit de competitivitat és màxim, és d'altíssim nivell, i això farà que millorin i que arribin als partits d'Europa, quan hi hagi els partits més igualats, doncs, preparats per poder guanyar, no? O sigui, és difícil tenir un equip tan superior a vegades en altres equips i mantenir el nivell de concentració que s'entén en aquests jugadors.
Sí, sí, això sí que és encomiable perquè, com dius, tots els partits surten com a clars favorits i no només per guanyar, sinó per apallissar el rival, no? La feina psicològica que està fent el Pasqui té molt i molt mèrit, la veritat.
Sí, perquè imagina't que és molt difícil, no? Perquè si guanyes de 10... que és la teva obligació i sempre guanyes a 10. Si guanyes de 7 o estàs fent malament, què us passa? El jugador mai té mèrit en aquest panorama. Ells no tenen mai mèrit perquè tenen l'obligació de guanyar de 20. Si no guanyen de 20 és que han fet una errada i si guanyen de 20 doncs és la seva obligació. Aleshores el Pasqui està fent una feina molt ben feta, està concentrant, està exigint al màxim i ells també ho fan. No? Ells són conscients de que per guanyar alguna cosa tenen que donar el seu màxim. Perquè si no donen el teu màxim, al final els equips s'igualen. Tu pots ser molt millor, però si tu dones el teu 50%, sí, sí. Si aquest pitjor que tu dona el 100%, el partit s'iguala i poden guanyar, no? I això és el que ells eviten, donant sempre el seu màxim nivell en cada moment.
Mm-hmm. David Barrufet, doncs moltes gràcies per parlar una estona amb nosaltres d'handbol aquí al Zona Mixta, que vagi molt bé el seguiment d'aquest europeu i que et segueixin anant molt bé les coses, d'acord? Una abraçada.
Molt bé, gràcies a vosaltres. Bona tarda.
Gràcies, David Barrufet. Bona tarda. Destacar aquest partit a partir d'un quart de nou, el segon de la selecció espanyola, Espanya-Noruega, en aquest europeu que està disputant a Dinamarca. En els pròxims dies ens seguim parlant aquí al Zona Mixta del que vagin fent els homes de Manolo Cadenas, que de moment porten una victòria en un partit disputat, el que van jugar diumenge davant Hongria.
Bàsquet al dia.
Dues i 47 minuts. Quina sintonia més xula que tens, Òscar Merino, aquesta del bàsquet al dia. M'agrada molt. Bona tarda.
Bona tarda, Dani. Sí. Si vols te la deixo algun dia,
Bueno, ja l'utilitzem. Ja li
donem... A mi m'agrada el teu nom del programa. Ja l'altre dia t'ho vaig dir, que m'agradava el Zona Mixta, el nom del programa, veus?
Doncs
ens ho podem canviar algun dia d'aquests.
Moltes gràcies, també.
Et presto la sintonia i tu em prestes el nom del programa.
Moltes gràcies, Òscar. Escolta'm una cosa. Ahir no vam poder parlar de les tres victòries a la Lliga CB.
Ja vam parlar del bàsquet al dia.
Vas parlar del bàsquet al dia una bona estona, però sí que tens notícies fresques, no? Novetats.
Sí, notícies molt fresques, perquè tot i el bon partit que va fer a les Canàries l'amic Dominic Walters, el jugador de la Bruixa d'Ormanresa, 17 punts, 5 assistències, també és cert que va perdre 7 pilotes, va acabar amb 10 de valoració, doncs la Bruixa d'Or i el jugador han decidit posar punt i final a la vinculació amb el club del Bages. L'americà havia arribat aquest estiu, recordem-ho, després d'haver jugat a Israel i també a Eslovènia la temporada passada, ja feia dies. També és cert que el club, descontent amb el seu rendiment i amb una de les fitxes més elevades de la plantilla, li va comunicar que es busqués equip, i ara, avui, fa poca estona, les dues parts ja han decidit posar punt i final a aquesta relació. I el club, doncs, ja està a mans de la feina, el director esportiu, doncs, per reforçar el més ràpid possible aquesta posició. Però la notícia, dia d'avui, hores d'ara, Dominic Waters deixa de ser jugador de la Bruixa d'Or Manresa.
Doncs estarem pendents si els del Bages doncs busquen un recanvi per aquest jugador, que pel que em diu sí que ho faran.
Treballant, i la intenció és el més ràpid possible ja reforçar la plantilla amb un nou base.
Això pel que fa a la Lliga CB, també tens novetats de l'Eport.
Sí, un altre nom que també avui és notícia, perquè el River Andorra Mora Bank incorpora a un jugador amb experiència i veterà, Jesús Fernández, el conegut com a americà de Villena, s'incorpora a la disciplina del club fins a finals d'aquesta temporada. El pivot ex-ACB amb Granada o Menorca arriba al Principat, provinent de la Lliga Mexicana, després d'haver militat a les files, recordem-ho, de Lucentum Alacant la temporada passada. 38 anys, 2-0-3, signa amb el River Andorra demà a la tarda, després de passar, òbviament, la corresponent revisió mèdica.
Doncs experiència per als homes de Joan Peñarroya, amb l'intent, no?, de jugar la temporada que ve a la Lliga ACB. Òscar Merino, gràcies. A la tarda t'escoltem.
Molt bé, vagi bé.
Adéu, bona tarda.
Olímpia, amb Raül Morón.
Gairebé 10 minuts per endavant per dedicar al món de l'olimpisme en aquesta secció que anomenem Olímpia amb el senyor Raül Morón. Raül, com estàs? Bona tarda.
Què tal, Dani? Bona tarda, com estàs?
I bon any.
I bon any.
La setmana passada no va poder estar amb nosaltres el
no
Raül Morón.
Aquí, no.
Vam trobar a faltar perquè, més clar, volíem seguir la setmana màgica que li esperava a un dels nostres esportistes olímpics, l'Ander Mirambell, que jugava les seves opcions d'estar a Sochi, i el pilot d'Skeleton no ha fallat i estarà en la que serà la seva segona cita olímpica.
Ho expliquem ara, expliquem com ha estat la seva arribada a aconseguir aquest bitllet cap a Sochi, i ell estava confiat, recordes que va ser l'últim protagonista que vam tenir l'any 2013, i se la jugava, i tant, que se la jugava aquí a Europa, a Suïssa, i les dues curses que va fer per aconseguir aquest bitllet li van sortir molt i molt bé. Ell explica en els seus mails, que sempre envia el mailing on seguim una mica com és la seva aventura i les seves competicions, que ha estat una de les seves millors sortides de tot l'any. La seva baixada també a la segona prova va ser extraordinària. Llàstima d'una petita a una de les últimes curves que no va poder agafar-la tot el bé que podia haver-la agafat, però déu-n'hi-do, una setzena i una dissetena plaça, és a dir, dos top 20, que li donen aquest bitllet a Ander Mirambell cap a Sochi, que, com bé dius, seran els seus segons Jocs Olímpics d'hivern.
Sí, de cas, a mesura que vaja, tinguem a sobre ja aquesta cita, que serà difícil que estigui més a prop. 24 dies queden a dia d'avui perquè comenci aquesta cita, a veure si d'aquí un parell de setmanes o així, abans que se'n vagi cap a Rússia, parlem amb ell i que ens expliqui a veure amb quina intenció va a aquests Jocs Olímpics, tot i que ell havia deixat entreveure que una de les seves il·lusions seria quedar entre els 20 primers, a veure si ho pot aconseguir. Avui teníem la intenció de repassar una mica doncs com estava la situació ara mateix per als esquiadors de casa nostra, catalans i espanyols, de cara a aconseguir doncs, bitllet per aquests Jocs Olímpics. Repassem noms propis, després del d'Ander Mirambell, que estarà a Sochi. Parlem de Laura Orgué.
Laura Orgué, l'esquiadora de fons, que ha estat tercera a la Copa d'Europa a Chamonix, aquí al País Veí, a França, en la prova de 10 quilòmetres estil clàssic. La primera va ser la italiana Francesca Bodin i segona classificada també una altra italiana, Marina Pilar, i va després a la jornada de diumenge, que va participar a la prova d'esquiatlón, va ser sisena. És a dir, doncs, grans resultats per a la Laura Orgué, que està encara agafant una mica més d'empenta per poder estar als Jocs Olímpics de Sochi, que recordem que la llista que donarà el Comitè Olímpic Espanyol serà el proper 21 d'aquest mes de gener, per tant, dimarts vinent.
Seria una sorpresa que no estigués la Laura Orgué entre les escollides. Qui té més complicacions, seguint una mica amb categoria femenina, és la Maria Montejano.
Sí, ho té una mica més complicat, però encara està lluitant per estar en aquesta gran cita de Rússia. I va obtenir un altre gran resultat aquest passat cap de setmana a Park City, als Estats Units, on va ser dotzena. És a dir, no està aconseguint mals resultats, Maria Montejano, però és veritat que ho té una mica més difícil perquè n'hi ha moltes personatges femenines, esportistes femenines d'aquest esport que estan molt per sobre d'ella per puntuació de la FIS. Però veurem si el dia 21 de gener està en aquesta llista, tot i que de moment no crec que hi vagi, però possibilitats pot tenir.
Qui segur que no s'ho perd és una de les que serà gran opció en snowboard halfpipe o mig tub. Així els lingüistes no se'ns enfaden, i ho diem en català correcte. És la Queralt Castellet, no? Sí. Que ha d'estar entre les escollides per lluitar per una medalla.
Perquè, evidentment, és una de les grans favorites, no? És una de les grans opcions de la delegació espanyola, la Queralt Castellet, que ara està a Colorado, està entrenant-se i que, a més, a finals d'aquest mes participarà per segona vegada als X Games d'Esports d'hivern, on ja va participar l'any passat com a convidada, i aquest any també estarà en aquesta llista on només estan les millors de l'snowboard.
Jo la Queralt recordo sobretot la primera baixada que va fer en el mig tub als Jocs de Vancouver, que estava en posicions de medalla, i malauradament en l'escalfament preparant la segona mànega va patir una caiguda important i els comissaris no li van permetre que pogués disputar la final, però estava en condicions reals de poder lluitar per una medalla aquesta sabadellenca, que en això del halfpipe la veritat és que és una autèntica crack. Per no deixar el halfpipe, parlem en categoria masculina del Rubén Vergés, que també va estar a Vancouver, i a veure si repeteix a Sochi.
Doncs sí, veurem també si està dins de la llista d'aquests esportistes espanyols que aniran a Sochi, i bueno, ha tingut un gran resultat abans de tancar l'any, va ser campió a la Universitat d'hivern a Trentino, a l'Itàlia, i va ser 31è a Vancouver el 2010, per tant, és un dels noms que es barregen perquè estigui dins d'aquesta llista de la delegació espanyola que va cap a Sochi.
Ara que anem una mica cap a l'esquí alpí, parlem en categoria masculina del Ferran Terra.
El Ferran Terra, que va ser aquest cap de setmana 13è a la prova gegant de la FIS i també acompanyat pel Pol de la Cuesta, que va ser 24è, a la prova disputada també dies després a la 6-6, a l'estació francesa, on van participar també tots dos. Per tant, és un, sobretot el Ferran Terra és un dels noms també que es barregen per estar en aquesta llista. Veurem si finalment entra.
No deixem el fil de l'esquí alpí, parlem del Pol Carreras.
El Pol Carreras, l'esquiador de Valldoreix, de 24 anys, que va ser guanyador, que ja van comentar, de l'eslàlom FIS a Valtorens, a França, el passat mes de novembre, i que no ha aconseguit mals resultats, va baixar dels 20 punts FIS, que és un dels mèrits que heu d'obtenir per estar en aquesta llista, i per tant depèn una mica de la Federació Espanyola si finalment l'inclou en aquesta llista i va també en la delegació, però de moment bueno, no està aconseguint mals resultats.
I més noms propis, tu mateix.
Doncs el Lucas Eguíbar, que és un esquiador, també, perdó, un snowboardista que participa en aquesta prova, que va ser, és l'actual campió mundial a la categoria júnior d'aquesta prova i va ser segon a la Copa del Món de Baynord Arcadís, Andorra, aquest passat diumenge, i que també participarà als Six Games, on participarà també la Caral Castellet.
Som, déu-n'hi-do, tenim un bon planter de snowboarders a casa nostra, que estan entre els millors en categoria absoluta i també en categoria júnior com el Lucas. Algun nom propi encara per acabar? O
no? Altres noms també, com la Carolina Ruiz, que també està a la delegació espanyola, és d'origen xilè i que segurament sí que estarà en aquesta llista acompanyat per l'Ander Mirambell, la Caral Castellet i altres noms que...
Javier Fernández,
evidentment.
Un patinador de gel que, vaja, ja ha estat subcampió del món i que té moltes opcions també d'aconseguir medalla. També hi ha una parella de patinadors de gel que estaran en aquesta cita.
La Sara Hurtado i l'Adrià Díaz.
Aquests ja estan també confirmats. Mm-hmm. I quin dia és el que hem d'estar pendents de la llista definitiva?
Proper dimarts, 21 de gener, quan segurament coneixem, segurament no sé si en aquesta hora quan fem el programa ja la sabrem, però estarem pendents per confirmar aquests esportistes que van cap a Sochi. I per cert, com a dada una mica curiosa, va sortir l'altre dia que per primer cop en la història Timor Oriental, que va ser colònia portuguesa fins l'any 2002, participarà per primer cop en els Jocs Olímpics d'hivern gràcies a la classificació de l'esquiador Johan Cut González.
Doncs la benvinguda a Timor, a la família dels Jocs Olímpics d'hivern. I jo també tinc una notícia. Saps que a Sochi la notícia és impactant, eh? Hi haurà neu.
Sí. És un dels dubtes que tenien, però
doncs sí,
finalment...
Sí. Sembla que no hauran d'utilitzar els 16 milions de metres cúbics que tenien de previsió per fer neu artificial si finalment la neu no caigués per la zona de Sochi, que tindria nassos. Se'n van a Rússia, a un dels llocs més freds del planeta i no...
Important
i
que un joc olímpics d'hivern n'hi hagués una mica de neu.
Sí. La veritat és que sí. Gràcies, Raül Moro. La setmana que ve, una mica més d'Olimpia.
Igualment, ja n'hi vagi bé.
Merci. Nosaltres tornem demà amb més Zona Mixta. Gràcies a tots per acompanyar-nos. Demà, Copa del Rei i molts més temes. Us esperem. Adéu. Bona tarda.